Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Els conductors de BTC es retiren els vehicles de la Diagonal de Barcelona, però anuncien més mobilitzacions. Això el mateix dia que el govern català ha aprovat el decret que ha de regular el mercat de vehicles amb conductor. Montse Manent.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha recordat que cada municipi podrà ampliar els 15 minuts de precontractació, sempre que es justifiqui. Mentrestant, el portaveu dels conductors, Carlos Sagarra, no descarta noves accions un cop el sector analitzi el decret.
I afegeix al decret que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps, justificadament, en l'exercici de les seves competències.
Hay muchas cosas a analizar, por eso lo que vamos a hacer es analizar el decreto una vez lo tengamos y a partir de aquí, asambleariamente, con todos los trabajadores, tomar las acciones que sean necesarias.
La Policia Nacional hauria preguntat per l'eximam de Ripoll en fins a 3 ocasions abans dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils.
Ho ha confirmat avui el secretari de la Comunitat Islàmica que gestiona la mesquita. Ha estat durant la sessió de la Comissió d'Investigació que s'ha celebrat a Ripoll.
Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
El secretari d'Amnur, l'Associació Islàmica de Ripoll, on treballava l'imam Esati, ha afirmat que la Policia Nacional va preguntar per ell abans dels atemptats. Com a mínim 3 vegades ha afirmat Hamid Barbaix, que va ser testimoni de la segona visita.
Nos ha visitat 2 policies, si presenten com Policia Nacional, pregunten per l'Abdel Bakisati, si todavía està aquí, com està la cosa, com, bueno, normatives de com estem.
El govern espanyol segellarà definitivament els pous del dipòsit de gas de la planta de Castor.
L'anunci ha estat rebut amb optimisme, però també amb recel a les Terres de l'Ebre. El delegat del govern ha recordat que ara caldrà veure com es concreta.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
La notícia rep positivament. Això sí, a expenses que es concreti en quins terminis i com es durà a terme el segellament dels pous. Xavier Pallares és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
La valoració inicial és positiva, com no pot ser d'altra manera. Després ho anirem seguint, a veure què és el que hi ha. Ja veiem què diu la lletra menuda, que jo a vegades diràs que estem una mica escarmentats. I la lletra menuda l'haurem d'anar seguint les properes hores.
Acord per soterrar la línia elèctrica d'alta tensió coneix Sant Cugat del Vallès i Rubí.
Els dos municipis han acordat amb Endesa tirar endavant aquest projecte. L'obra costarà més de 2 milions d'euros que hauran d'assumir les 3 parts.
Cugat.cat, Martí González.
El tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient, Joan Puig Domènech, ha assegurat que la reunió de les 3 parts es van comprometre a concretar el projecte en setmanes. Tot i així, des de l'Ajuntament van considerar insuficient la primera proposta d'aportació econòmica d'Endesa.
El que sí vam acordar entre tots és que nombràvem una comissió tècnica per veure de concretar com ens repartim el cost d'aquest projecte.
Tot a punt a Girona per la 18a edició del Black Music Festival, que arribarà a la capital gironina de l'1 al 17 de març.
L'organització ha preparat una edició amb 22 artistes del món de la música negra i el soul i esperen una assistència.
FM Girona, Siso García.
Ramon Mirabet, Postmodern Jukebox o The Gramophone All Stars Big Band són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Black Music Festival, un festival que enguany està dedicat a Aretha Franklin, que va morir l'agost passat i a qui se li farà un concert tribut. Pau Marquès és el director del Black Music Festival.
No ens espantava el nom d'Aretha Franklin, sinó que ens motivava i en aquest sentit van dir, doncs va, per què no podem fer un tribut? I tot fa pensar que s'emplenarà a la sala.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis un dia més, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui ens creua un sistema frontal que deixa el cel molt ennuvolat i un ambient fred en general, amb temperatura que amb prou feina a zones de la meitat sud del litoral i a les Terres de l'Ebre arriba als 10-11 graus, amb alguna precipitació en general feble, sobretot afectant les comarques de Lleida, també de Tarragona, però que al llarg d'aquesta tarda podrien aparèixer altres indrets del territori de manera irregular i de caràcter feble. A partir del vespre, sobretot al llarg de la nit, un cop creui el front, obrirà les portes al vent de component oest, que es reforçarà ràpidament, sobretot a punts del prelitoral sud. També del litoral sud, aquí hi haurà ratxes molt fortes de vent al final de la jornada i durant la matinada. Demà aquest vent anirà a la baixa, tot i que no acabarà de desaparèixer de la meitat oest de Catalunya, tot i que sí que quedarà una miqueta més fluix al centre del dia i sobretot al final de la jornada. Al centre del dia s'obriran moltes clarianes, fins i tot en predomini del sol, fora el vessant nord del Pirineu, on continuarà la nevada en general feble. La temperatura demà la màxima quedarà més alta i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora hem destacat els problemes que encara es mantenen a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a primera hora de la tarda que tallava un carril a l'altura de Barà en sentit nord, en sentit Girona. Ja s'ha retirat el vehicle accidentat, però encara queden 8 quilòmetres de congestió entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit nord. A banda d'això, complicacions habituals a altres vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, a la C58 veiem aturades de direcció Barcelona a l'altura de Sant Quirze i també més endavant entre Montcada i el Nus de la Trinitat. Retencions també a les dues rondes de la capital catalana en sentit Besòs i destacar també a vies afectades per la neu. Entre aquestes, el port de la Bonaigua es troba tancat i també hi ha afectacions a la BB-4024, està tancat al Coll de Pal des de Bagà. De moment, això és tot. Gràcies, Català Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els conductors de BTC retiren els cotxes de la Diagonal després de 10 dies de protesta, però no abandonen les mobilitzacions. Volen estudiar amb detall el decret que avui ha aprovat el govern per regular el sector. A partir d'aquí decidiran en assemblea les pròximes accions, però ja han avançat que el decret és pervers i fa inviable l'activitat dels BTC a Catalunya.
Els conductors s'han concentrat aquest migdia davant del Palau de la Generalitat, on es feia la reunió setmanal de l'executiu. Des d'allà han anunciat la fi de la protesta a la Diagonal. Això sí, amb la porta oberta a noves accions un cop coneguin el detall del decret, que es publicarà oficialment dijous. Ho ha explicat el portaveu dels conductors, Carlos Segarra.
Hay muchas cosas a analizar y hay muchas cosas a ver. Por eso lo que vamos a hacer es analizar el decreto una vez lo tengamos y a partir de aquí, asambleariamente, con todos los trabajadores, tomar las acciones que sean necesarias.
La patronal dels BTC afirma que la nova normativa pot provocar fins a 4.000 acomiadaments i avui han presentat prop de 10.000 signatures en contra del decret. A més, han anunciat 19 querelles criminals contra membres de la Generalitat i d'altres institucions per prevaricació. Ho detalla el president d'Unauto a Catalunya, Josep Maria Goñi.
Tenemos pensado interponer 19 querellas criminales por prevaricación. Lo haremos público en su momento, porque en estos momentos se están preparando, porque lo que no puede ser que se hagan actuaciones de este tipo. Oiga, si usted no vale para gobernar y no vale para aguantar la presión, dimita, pero no apruebe cosas que sabe perfectamente que no tienen ningún tipo de habilidad y que son ilegales.
Això sí, els conductors dels BTC descarten boicotejar el Mobile World Congress en cas de futures mobilitzacions.
Doncs precisament el govern ha donat avui detalls d'aquest decret. Entre d'altres mesures, la normativa estableix un temps mínim de 15 minuts de precontractació d'un BTC. Un temps que els ajuntaments podran ampliar. El decret també estableix sancions de fins a 1.400 euros en cas d'incompliment. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons la Generalitat, el decret serveix per regular el sector dels BTC i evitar que facin competència deslleial als taxistes. Així, els clients no podran veure la geolocalització dels Uber o Cabify abans de contractar-los i els prohibeix aparcar al carrer. A més, se'ls haurà de contractar amb una antelació mínima de 15 minuts, un temps que, segons ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet, els ajuntaments o l'àrea metropolitana de Barcelona podran augmentar si ho justifiquen.
I afegeix el decret que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps justificadament en l'exercici de les seves competències sobre el que és la seva realitat d'utilització del domini públic viari, dels carrers, de la gestió del trànsit urbà, la protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, entre d'altres.
Per garantir que es compleix la regulació, el decret estableix sancions de fins a 1.400 euros en cas d'incompliment. Per això es posarà en marxa un registre electrònic que controlarà els trajectes que facin els BTC.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La policia espanyola hauria preguntat per l'eximam de la mesquita de Ripoll fins a 3 vegades abans dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
Així ho ha confirmat el secretari de la comunitat islàmica de la capital del Ripollès en una nova sessió de la comissió d'investigació que s'ha celebrat avui justament a Ripoll, al Consell Comarcal. Un d'aquests 3 contactes va ser de forma presencial. En totes 3 ocasions, el testimoni ha afirmat que la policia hauria preguntat per l'eximam. El darrer cop, poc abans dels atemptats.
Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
El secretari d'Annur, l'Associació Islàmica de Ripoll, on treballava l'imam Messati, ha afirmat que la Policia Nacional va preguntar per ell abans dels atemptats. Com a mínim 3 vegades ha afirmat Hamid Barbaix, que va ser testimoni de la segona visita.
No s'ha visitat 2 policies, si presenten com policia nacional. Pregunten per l'Abdil Bakisati, si todavía está aquí, com està la cosa, com, bueno, normatives de com estamos. Y bueno, eso dura 10 minutos y así se va.
Barbaix ha fet aquestes declaracions a la sessió de la Comissió d'Investigació dels Atemptats que s'ha celebrat a Ripoll. La directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès ha alertat que calen recursos per prevenir els extremismes. Per exemple, per organitzar una estructura de taules de treball que serveixi per unir a la comunitat. És la tercera vegada des del 1980 que una comissió parlamentària es fa lluny del Parlament de Catalunya. En aquest cas, a la sala Gonçala Cotrina del Consell Comarcal del Ripollès.
El govern espanyol segellarà definitivament els pous del dipòsit de gas de la planta de Castor.
Ho ha anunciat aquest matí la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una compareixença al Senat.
És una decisió de gran envergadura, que en todo caso decía debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema. A día de hoy, la solución técnica más adecuada, con la información de que disponemos, consiste en el sellado definitivo de los pozos, que es, por tanto, el ámbito en el que centramos nuestra prioridad.
La voluntat de l'executiu és acabar desmantellant totes les instal·lacions, si bé això dependrà d'un estudi d'experts. Actualment, el POU té un segellat temporal que té 4 anys de vigència i que s'hauria de renovar el 2020.
L'anunci ha estat rebut amb optimisme, però també amb recel a les Terres de l'Ebre. El delegat del govern, Xavier Pallarès, ha valorat positivament la proposta de la ministra, però recorda que ara cal veure com es concreta. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
5 anys i mig després de clausurar provisionalment les instal·lacions, la notícia rep positivament. Això sí, a expenses que es concreti en quins terminis i com es durà a terme el segellament dels pous davant la inviabilitat de posar-lo de nou en marxa i el milionari cost que suposa mantenir la hibernació. Xavier Pallarès és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
Si la notícia així a nivell de titular se confirme, és una, la valoració inicial és positiva, com no pot ser d'altra manera. Després ho anirem seguint a veure què és el que hi ha. Ja veiem què diu la lletra menuda. Que jo a vegades sempre, no ho sé, diràs que estem una mica escarmentats i la lletra minuda l'haurem d'anar seguint les properes hores. Per tant, a nivell titular estem molt satisfets.
La ministra de Transició Ecològica ha comparegut al Senat a petició del senador republicà Miquel Aubà davant la falta de concreció de les respostes del govern espanyol per escrit que havia formulat el senador sobre els estudis del desmantellament.
Cop policial contra el tràfic de drogues al Tarragonès i al Baix Camp. Els Mossos d'Esquadra han detingut fins ara 15 persones a Valls i Reus, entre ells alguns menors d'edat. La majoria estan acusats de vendre i distribuir cocaïna i heroïna. L'operatiu continua obert i no es descarten més detencions. La Nova Ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. L'operació l'ha engegada la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos cap a 5:45 de la matinada. Un centenar d'agents han realitzat 7 escorcolls de manera simultània en 2 domicilis de Reus i en 5 de Valls. En una primera fase s'han detingut 10 persones i més tard s'han practicat 5 detencions més al casc antic de la capital de l'Alt Camp. En el marc de la investigació dirigida pels jutjats de Valls, la policia ha intervingut prop de 2 quilos de cocaïna, 1,5 d'heroïna i 70.000 euros en efectiu. L'operatiu, però, segueix obert i no es descarta que encara hi hagin més detencions o escorcolls.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els castellers de Badalona continuen en peu de guerra per evitar que la colla es quedi sense local d'assaig. Els vens al contracte de lloguer del local actual, on hi assagen des de fa 8 anys, i de moment no tenen cap espai alternatiu. Aquesta tarda, coincidint amb la celebració del ple municipal, una 50 de persones s'han concentrat a la plaça de la Vila per reclamar al consistori que els faciliti un nou local. Seguint la protesta, hi ha els nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Ana García, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, com tal com comentaves, una cinquantena de persones estaven aquí mateix a la plaça de la Vila per reivindicar respostes i solucions. Amb crits com volem un local per assajar o la cultura no es toca, demanen a l'Ajuntament un local ni que sigui de forma provisional. A més, també han demanat el torn de paraula al ple en aquest ple del mes de gener per exposar la problemàtica en la que es troben. El grup casteller de la ciutat, de fet, ha mantingut diferents reunions amb el consistori. Aquest mateix matí s'ha reunit amb l'Ajuntament on s'han posat a la taula diferents possibilitats per a la colla Micaco, però asseguren que no s'ha tancat res en ferm, ni tan sols de manera provisional. S'han posat sobre la taula alternatives com el Mercat Mainon, la Cassi o el local Eines Canela. Trobar un local per això no és una tasca fàcil, perquè el recinte ha de complir uns requisits mínims. El més indispensable, però, que el local disposi d'una alçada superior de 8 metres. També comentar-vos així com a última hora que s'han tirat endavant els pressupostos i s'han aprovat amb 14 vots a favor i 12 abstencions. I, per tant, es tira endavant aquest pressupost de 175 milions d'euros.
Doncs gràcies, Anna Garcia, per aquesta darrera hora des de Radio Ciutat de Badalona. I en declaracions a la xarxa, l'alcaldessa de Vic, Anna R., ha mostrat la seva sorpresa perquè un advocat d'Oviedo s'hagi querellat contra ella pels missatges independentistes que es van difondre des de la megafonia de l'Ajuntament.
El jutge ha citat a declarar Anna R. el 25 de febrer per aquests missatges, després que hagi admès a tràmit una querella presentada per un advocat asturià que acusa l'alcaldessa i l'Ajuntament de prevaricació i malversació. R., però, considera que no hi ha res delictiu en la difusió del missatge.
Les entitats municipalistes ens van donar un pen que nosaltres, amb un sistema de megafonia que tenim ja a la pròpia ciutat, i sobretot ens van demanar, home, doncs, ja que potser no, aquests dies no farem concentracions a plaça, recordem aquest missatge, i per això doncs, nosaltres com a govern ho vam trobar bé i senzillament vam posar aquest pen al sistema que tenim a la pròpia ciutat. Vol dir que per això queda sorprès doncs, que una persona de fora, un advocat d'Oviedo sigui capaç de fer una querella contra mi, la meva persona, i contra l'Ajuntament.
El missatge demanava que Vic no es desviés del camí de la independència de Catalunya.
I per cert que el Tribunal Suprem ha rebutjat la compareixença al Parlament dels 6 encausats pel procés que són en presó provisional. Els magistrats ho argumenten per la imminència del judici, però no descarten que es pugui fer més endavant.
La interlocutòria apunta més al fet que molts dels aspectes sobre els que haurien de declarar en la comissió d'investigació del 155 estan estretament relacionats amb els fets pel qual se'ls acusa. Per tot plegat, rebutgen la compareixença d'Oriol Junqueras i 5 exconsellers més empresonats, però no descarten autoritzar-ho més endavant si el Parlament ho sol·licita.
I per cert que, segons s'acaba de confirmar, el trasllat dels presos a Madrid es farà divendres. Així els ho ha confirmat el Suprem per estar a disposició del Tribunal dissabte mateix. Repassem altres notícies destacades del dia, començant al Vallès Occidental, ja que Endesa, Sant Cugat i Rubí han arribat a un acord per soterrar la línia elèctrica d'alta tensió que uneix els dos municipis. L'obra costarà més de 2 milions d'euros, que hauran d'assumir les tres parts. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta torre és l'única que es va mantenir després del soterrament el 2014 d'aquesta mateixa línia entre la plaça de Can Cadena fins a l'avinguda Baixador en aquest mateix punt. Llavors es van soterrar tres de línia elèctrica entre Valldoreix i Mirassol. El tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient, Joan Puig Domènech, ha assegurat que la reunió de les tres parts es van comprometre a concretar el projecte en setmanes. Tot i així, des de l'Ajuntament van considerar insuficient la primera proposta d'aportació econòmica d'Endesa.
L'empresa Endesa, dels costos de tot aquest projecte, va presentar una primera proposta de contribució. Ens va semblar insuficient, en qualsevol cas, el que sí vam acordar entre tots, és que nombràvem una comissió tècnica per veure de concretar com ens repartim el cost d'aquest projecte que sí o sí es tirarà endavant.
A més de la quantitat econòmica que assumirà cada part, encara està pendent d'establir el calendari dels treballs que, segons ha avançat el consistori, està previst que els liciti Endesa. Amb aquest soterrament, Sant Cugat ja no tindrà cap línia d'alta tensió que travessi el municipi.
I a Lleida, escletxa d'esperança per la Fara, la veïna de Torrefarrera, que lluita des de fa mesos per recuperar el seu fill, retingut, segons denuncia, pel seu exmarit a Egipte. Ara la fiscalia egípcia li ha comunicat que li cedeix a ella la custòdia del menor. La família està a l'espera que s'executi l'ordre. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers ha fet públic un comunicat en el qual afirma que la Fiscalia Egípcia ha ordenat cedir la custòdia del nen a la mare. Tot i aquesta ordre, s'està pendent de l'execució per part de les autoritats pertinents del país i les intencions del pare. Ho explica la senadora per En Comú Podem, Sara Vilà, que ha viatjat a Egipte per ajudar Fara en aquests ferragosos tràmits.
Estem molt contentes dels resultats d'aquestes reunions. El que s'havia fet fins ara també de gestions per part de l'advocat de la Fara i de l'ambaixada també han anat molt bé, però bueno, hem de veure com respon la contrapart ara a aquesta resolució, també legislativament, si fa un recurs o què. Per tant, màxima prudència, hem guanyat una batalla, però falta encara molt per recórrer.
La Fara i la seva família de Torrefarrera confien que el marit el retorni al seu fill i puguin tornar aviat per posar punt i final a un periple que a poc avança cap a bon port.
Porque hoy empieza la revolución sexual.
En cultura, a Girona ja ho tenen tot a punt per una nova edició del Black Music Festival que arribarà a la capital gironina de l'1 al 17 de març. Enguany, el festival arriba a la majoria d'edat i l'organització ha preparat una edició amb 22 artistes del món de la música negra i el soul, però també pujaran a l'escenari grups com La Casa Azul o Paula Valls. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Ramon Mirabet, Postmodern Jukebox o The Gramophone All Stars Big Band són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Black Music Festival, un festival que enguany està dedicat a Aretha Franklin, que va morir l'agost passat i a qui se li farà un concert tribut. Pau Marquès és el director del Black Music Festival.
No ens espantava el nom d'Aretha Franklin, sinó que ens motivava i en aquest sentit van dir, doncs va, per què no podem fer un tribut? I tot fa pensar que s'emplenarà la sala perquè ja estem amb un alt índex d'ocupació.
Aquest tribut comptarà amb nombroses col·laboracions d'artistes gironins i estarà encapçalat per la Black Music Big Band, formada per joves músics del territori. Entre l'1 i el 17 de març, el festival continuarà apostant per activitats complementàries als concerts, com per exemple el Black Music Picnic. De la mateixa manera, un any més es continuarà amb la Batalla de Galls, que en aquesta ocasió serà entre dues entitats de cultura popular, una d'elles els Marrecs de Sal.
Ready to go? Fa 10 anys que a Terrassa funciona el projecte Casa de la Música i avui n'han fet balanç. Es tracta d'un espai de creació musical que, amb el temps, s'ha anat teixint aliances amb altres sales i que ara té nous projectes de futur. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
La Casa de la Música vol arribar a més grups locals i per això ha millorat les instal·lacions de l'espai de creació musical que l'ofereix per assajos o preparació de concerts. També properament s'hi faran concerts de petit format. L'estrena serà l'actuació de Llibert Fortuny el 16 de març. Lali Pujol és la directora de la Casa de la Música de Terrassa.
Aquest any hem fet com una petita inversió amb el que seria equips de so que es faran i s'intentarà néixer, diguéssim, a fer petits concertets de petit format que es puguin fer aquí i que siguin, diguéssim, més de tu a tu.
També formen part de la xarxa de les Cases de la Música els altres centres, el Gironès, a Mataró, Manresa i l'Hospitalet.
De repassar l'actualitat esportiva més local, en futbol, el Manlleu rescindeix el contracte amb el porter Ivan González.
El club osonenc ha anunciat que condemna l'actuació del jugador i decideix prescindir dels seus serveis. Recordem que González va agredir l'àrbitre del partit que els enfrontava al Sant Cugat de Primera Catalana després que el col·legiat li va anul·lar un gol que havia fet amb la mà. Coneguem-ne més detalls des de Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
I a la nit l'AS Manlleu va emetre un comunicat oficial on explicava que havia desvinculat del club de manera immediata el porter Ivan, que diumenge va ser protagonista per la puntada de peu que va propinar l'àrbitre del partit entre els manlleuencs i el Sant Cugat, Gerard Creus Soler. El jugador que va mostrar el seu disgust per l'acció amb el col·legiat una vegada finalitzat el partit, el qual li va demanar disculpes, va conèixer ahir al vespre la determinació de la junta directiva, que així ho va decidir després d'una reunió. El mateix comunicat del club va tornar a lamentar el profund públicament aquest incident, argumentant que està absolutament allunyat dels valors del club, i van demanar disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, especialment els socis i aficionats de l'entitat. El jugador era titular indiscutible sota pals i estava sent un dels millors de l'equip aquesta temporada, però una acció desafortunada a la part de l'equip i a l'espera de la sanció que l'imposi de la federació el deixarà uns quants mesos fora del terreny de joc.
El Barça i el Girona jugaran a Sabadell la quarta edició de la Supercopa de Catalunya de futbol.
La competició entre els dos millors equips catalans de la temporada passada es disputarà dimecres 6 de març a 6:45 de la tarda. A les tres edicions anteriors s'han enfrontat el Barça i l'Espanyol amb dues victòries per al conjunt blaugrana i una per al blanc i blau. El Girona, millor classificat que l'Espanyol la temporada passada, s'estrena en aquesta Supercopa.
Encara en futbol, Raúl Garrido i Kevin Martínez certifiquen la seva continuïtat a la banqueta del primer equip de la Unió Esportiva Olot.
Per una temporada més, el tàndem valencià, recordem, va assolir la permanència el curs passat i aquesta temporada està mantenint l'equip en una posició molt còmoda, lluny de la zona de descens. Aquest dimecres, just després de l'entrenament, es farà la roda de premsa per oficialitzar la renovació davant dels mitjans de comunicació.
En hoquei patins, aquesta nit es disputa el gruix de la 17a jornada a l'hoquei Lliga Masculina.
El Barça líder juga a la pista del quart classificat, el Caldes. Els blaugranes tenen un marge de 6 punts respecte al Reus Deportiu, que ja ha disputat el seu partit, i sent més que el tercer, el Liceo. Els gallecs reben el Voltregà. Hi ha dos duels també molt atractius aquesta nit, el que enfrontarà l'Igualada Rigat i el Noia. Els de Sant Sadurní són quarts i poden apropar-se al grup capdavanter.
També interessant serà el partit de la part baixa entre l'Alcoi, penúltim, i el Citylib Girona, QE, amb dos punts menys que els valencians.
Completaran la jornada d'avui dos partits, Lloret-Vic i Alcobendes-Vendrell. Aquest dimecres quedarà el partit entre el Lleida-Llista i el Calafell.
A l'hoquei Lliga Femenina, el Manlleu pot recuperar avui el liderat.
Les osonenques segones reben el Vilanova, desè a la classificació. El Manlleu té ara dos punts menys que l'equip líder, el Palau, però dos partits menys que les palauenques. Aquest dimecres es jugarà el partit entre el Cerdanyola i el Vigues i Riells.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Topònims.
El gener del 2013, a Roda de Barà, a la comarca del Tarragonès, va recuperar el nom antic que substituïa l'A de Barà per la E, una forma d'adaptar el topònim a la normativa lingüística que dicta l'Institut d'Estudis Catalans, que considera que s'ha d'escriure amè perquè respon a la fórmula més extensament documentada. La primera referència dels termes de Roda i Barà data del novembre de l'any 1010. En l'actualitat, l'origen d'aquest mot duplicat crea controvèrsia entre els filòlegs. Mentre que Barà és un antropònim d'origen germànic, lligat al nom de persona, Roda podria tenir orígens diferents. Així ens ho explica l'historiador Antoni Virgili.
Per una banda, hi ha qui defensa que ve de rauda, de l'àrab rauda, que vol dir jardí o vol dir hort. O també rotba, que vol dir refugi. Tot això serien paraules provenents de l'àrab. D'altres, en canvi, aposten més per un topònim d'origen llatí i significaria, per exemple, Coromines diu que vol dir justament el seu significat, roda, per tant, una forma rodona. Enscari Mundó, diu que el sentit li ha de venir de fortificació.
El símbol d'aquesta localitat és l'arc de Barà, declarat Patrimoni de la Humanitat juntament amb la resta del conjunt monumental de la Tàrraco romana. Es troba ubicat a la Nacional 340. De l'època medieval és la Torre del Cucurull. Tot i que avui dia es troba totalment en ruïnes, el monument és considerat bé cultural d'interès nacional. Els experts diuen que podria ser l'antic castell de Roda.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els conductors de BTC retiren els vehicles de la Diagonal de Barcelona, però anuncien més mobilitzacions. Això el mateix dia que el govern català ha aprovat el decret que ha de regular el mercat de vehicles amb conductor. Montse Manent.
El conseller de Territori, Damià Calveta, ha recordat que cada municipi podrà ampliar els 15 minuts de precontractació sempre que es justifiqui. Mentrestant, el portaveu dels conductors, Carlos Segarra, no descarta noves accions un cop el sector analitzi el decret.
I afegeix al decret que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps, justificadament, en l'exercici de les seves competències.
Hay muchas cosas a analizar, por eso lo que vamos a hacer es analizar el decreto una vez lo tengamos y a partir de aquí, asambleariamente, con todos los trabajadores, tomar las acciones que sean necesarias.
La Policia Nacional hauria preguntat per l'eximam de Ripoll en fins a 3 ocasions abans dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils.
Ho ha confirmat avui el secretari de la Comunitat Islàmica que gestiona la mesquita. Ha estat durant la sessió de la Comissió d'Investigació que s'ha celebrat a Ripoll.
Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
El secretari d'Annur, l'Associació Islàmica de Ripoll, on treballava l'imam Esati, ha afirmat que la Policia Nacional va preguntar per ell abans dels atemptats. Com a mínim 3 vegades ha afirmat Hamid Barbaix, que va ser testimoni de la segona visita.
No s'ha visitat 2 policies, si presenten com Policia Nacional. Pregunten per l'Abdil Bakisati, si todavía està aquí, com està la cosa, com, bueno, normatives de com estamos.
El govern espanyol segellarà definitivament els pous del dipòsit de gas de la planta del Castor.
L'anunci ha estat rebut amb optimisme, però també amb recel a les Terres de l'Ebre. El delegat del govern ha recordat que ara caldrà veure com es concreta.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
La notícia rep positivament. Això sí, expenses que es concreti en quins terminis i com es durà a terme el segellament dels pous. Xavier Pallares és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
La valoració inicial és positiva, com no pot ser d'altra manera. Després ho anirem seguint a veure què és el que hi ha. I a veure què diu la lletra menuda, que jo a vegades diràs que estem una mica escarmentats. I la lletra menuda l'haurem d'anar seguint les properes hores.
Ja estan obertes les reserves per participar en la 7a edició de l'Olot per 2, que se celebrarà l'últim cap de setmana de febrer.
Més d'un centenar d'establiments participen aquest any d'una iniciativa que pretén donar a conèixer la capital garrotxina com a destí turístic.
Olot Televisió i Doia Sansa.
Més de 30 allotjaments i 12 empreses d'activitats que ofereixen 2 estades, menús o esdeveniments al preu d'una. La campanya es celebrarà entre el 22 i el 24 de febrer, una època amb poca activitat turística. Isabel Morera és de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Aquesta és una campanya que no es fa a ple estiu, que estem al 100% tots els establiments, sinó que ens manté, ens permet doncs, promoure la Garrotxa cap enfora i que la gent de fora vingui cap aquí.
Tot a punt a Girona per la 18a edició del Black Music Festival, que arribarà a la capital gironina de l'1 al 17 de març.
L'organització ha preparat una edició amb 22 al món de la música negra i el sol i esperen un gran èxit d'assistència.
FM Girona, Sisu Garcia.
Ramon Mirabet, Postmodern Jukebox o The Gramophone All Stars Big Band són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Black Music Festival, un festival que enguany està dedicat a Aretha Franklin, que va morir l'agost passat i a qui se li farà un concert tribut. Pau Marquès és el director del Black Music Festival.
No ens espantava el nom d'Aretha Franklin, sinó que ens motivava i en aquest sentit van dir, doncs va, per què no podem fer un tribut? I tot fa pensar que s'emplenarà la sala.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrir obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui ens creua un sistema frontal que deixa el cel molt ennuvolat i un ambient fred en general, amb temperatura que amb prou feines a zones de la meitat sud del litoral i a les Terres de l'Ebre arriba als 10-11 graus, amb alguna precipitació en general feble, sobretot afectant les comarques de Lleida, també de Tarragona, però que al llarg d'aquesta tarda podrien aparèixer altres indrets del territori de manera irregular i de caràcter feble. A partir del vespre, sobretot al llarg de la nit, un cop creui el front, obrirà les portes al vent de component oest, que es reforçarà ràpidament, sobretot a punts del prelitoral sud, també del litoral sud. Aquí hi haurà ratxes molt fortes de vent al final de la jornada i durant la matinada. Demà aquest vent anirà a la baixa, tot i que no acabarà de desaparèixer de la meitat oest de Catalunya, tot i que sí que quedarà una miqueta més fluix al centre del dia i sobretot al final de la jornada. Al centre del dia s'obriran moltes clarianes, fins i tot amb predomini del sol fora el vessant nord del Pirineu, on continuarà la nevada en general feble. La temperatura demà la màxima quedarà més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sembla que tot plegat amb tendència a la millora. La xarxa viària, que tenen ja pocs dies amb incidència, hem de dir que s'ha reobert la circulació a l'eix transversal a Santa Coloma de Farners, sentit Lleida, que estava tallada en aquesta direcció a causa de la retirada d'un vehicle accidentat. Ara sembla que s'ha reobert el trànsit en aquest punt i ja no hi ha dificultats. És cert que queden algunes zones encara amb certa densitat de trànsit, especialment, per exemple, la ronda de dalt de Barcelona, el tram entre Diagonal i la Vall d'Hebron, en sentit Besòs. També en el cas de l'autovia 2, hi ha un tram d'aturades a la zona de Sant Andreu de la Barca, en sentit Martorell, o també l'últim tram de la C60, tocant a Argentona i en direcció Mataró. També recordem que queda mitja dotzena de carreteres afectades per les darreres nevades, entre les quals, recordem, es manté tancat a la C28, al port de la Bonaigua, per risc de llaus. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els conductors de BTC retiren els cotxes de la Diagonal després de 10 dies de protesta, però no abandonen les mobilitzacions. Volen estudiar en detall el decret que avui ha aprovat el govern per regular el sector. A partir d'aquí decidiran en assemblea les pròximes accions, però ja han avançat que el decret és pervers i fa inviable l'activitat dels BTC a Catalunya.
Els conductors s'han concentrat aquest migdia davant del Palau de la Generalitat, on es feia la reunió setmanal de l'executiu. Des d'allà han anunciat la fi de la protesta a la Diagonal. Això sí, amb la porta oberta a noves accions un cop coneguin el detall del decret, que es publicarà oficialment dijous. Ho ha explicat el portaveu dels conductors, Carlos Sagarra.
Hay muchas cosas a analizar y hay muchas cosas a ver. Por eso lo que vamos a hacer es analizar el decreto una vez lo tengamos y a partir de aquí, asambleariamente, con todos los trabajadores, tomar las acciones que sean necesarias.
La patronal dels BTC afirma que la nova normativa pot provocar fins a 4.000 acomiadaments i avui han presentat prop de 10.000 signatures en contra del decret. A més, han anunciat 19 querelles criminals contra membres de la Generalitat i d'altres institucions per prevaricació. Ho detalla el president d'un auto a Catalunya, Josep Maria Goñi.
Tenemos pensado interponer 19 querelles criminales por prevaricación. Lo haremos público en su momento, porque en estos momentos se están preparando, porque lo que no puede ser que se hagan actuaciones de este tipo. Oiga, si usted no vale para gobernar y no vale para aguantar la presión, dimita, pero no apruebe cosas que sabe perfectamente que no tienen ningún tipo de habilidad y gales.
Això sí, els conductors dels BTC descarten boicotejar el Mobile World Congress en cas de futures mobilitzacions.
Doncs precisament el govern ha donat avui detalls d'aquest decret. Entre d'altres mesures, la normativa estableix un temps mínim de 15 minuts de precontractació d'un BTC. Un temps que els ajuntaments podran ampliar. El decret també estableix sancions de fins a 1.400 euros en cas d'incompliment. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons la Generalitat, el decret serveix per regular el sector dels BTC i evitar que facin competència deslleial als taxistes. Així, els clients no podran veure la geolocalització dels Uber o Cabify abans de contractar-los i els prohibeix aparcar al carrer. A més, se'ls haurà de contractar amb una antelació mínima de 15 minuts, un temps que, segons ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet, els ajuntaments o l'àrea metropolitana de Barcelona podran augmentar si ho justifiquen.
I afegeix el decret que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps justificadament en l'exercici de les seves competències sobre el que són el que és la seva realitat d'utilització del domini públic viari, dels carrers, de la gestió del trànsit urbà, la protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, entre d'altres.
Per garantir que es compleix la regulació, el decret estableix sancions de fins a 1.400 euros en cas d'incompliment. Per això es posarà en marxa un registre electrònic que controlarà els trajectes que facin els BTC.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La policia espanyola hauria preguntat per l'ex-imam de la mesquita de Ripoll fins a 3 vegades abans dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.
Així ho ha confirmat el secretari de la Comunitat Islàmica de la capital del Ripollès en una nova sessió de la Comissió d'Investigació que s'ha celebrat avui justament a Ripoll, al Consell Comarcal. Un d'aquests 3 contactes va ser de forma presencial. En totes 3 ocasions, el testimoni ha afirmat que la policia hauria preguntat per l'ex-imam el darrer cop poc abans dels atemptats.
Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
El secretari de NUR, l'Associació Islàmica de Ripoll, on treballava l'imam Messati, ha afirmat que la Policia Nacional va preguntar per ell abans dels atemptats. Com a mínim 3 vegades ha afirmat Hamid Barbaix, que va ser testimoni de la segona visita.
No s'ha vist amb 2 policies, si presenten com policia nacional. Pregunten per l'Abdil Bakisati, todavía està aquí, com està la cosa, com, bueno, normatives de com estem. I, bueno, això dura 10 minuts i així... I així s'hi va.
Barbaix ha fet aquestes declaracions a la sessió de la Comissió d'Investigació dels Atemptats que s'ha celebrat a Ripoll. La directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès ha alertat que calen recursos per prevenir els extremismes. Per exemple, per organitzar una estructura de taules de treball que serveixi per unir a la comunitat. És la tercera vegada des del 1980 que una comissió parlamentària es fa lluny del Parlament de Catalunya. En aquest cas, a la sala Gonçala Cotrina del Consell Comarcal del Ripollès.
El govern espanyol segellarà definitivament els pous del dipòsit de gas de la planta del Castor.
Ho ha anunciat aquest matí la ministra per la transició ecològica, Teresa Rivera, en una compareixença al Senat.
És una decisió de gran envergadura, que en todo caso decía debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema. A día de hoy, la solución técnica más adecuada, con la información de que disponemos, consiste en el sellado definitivo de los pozos, que es, por tanto, el ámbito en el que centramos nuestra prioridad.
La voluntat de l'executiu és acabar desmantellant totes les instal·lacions, si bé això dependrà d'un estudi d'experts. Actualment el pou té un segellat temporal que té 4 anys de vigència i que s'hauria de renovar al 2020.
L'anunci ha estat rebut amb optimisme, però també amb recel a les Terres de l'Ebre. El delegat del govern, Xavier Pallarès, ha valorat positivament la proposta de la ministra, però recorda que ara cal veure com es concreta. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
5 anys i mig després de clausurar provisionalment les instal·lacions, la notícia rep positivament. Això sí, a expenses que es concreti en quins terminis i com es durà a terme el segellament dels pous davant la inviabilitat de posar-lo de nou en marxa i el milionari cost que suposa mantenir la hibernació. Xavier Pallarès és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
Si la notícia així a nivell de titular se confirme, és una, la valoració inicial és positiva, com no pot ser d'altra manera. Després ho anirem seguint a veure què és el que hi ha. I a veure què diu la lletra menuda. Que jo a vegades sempre, no ho sé, diràs que estem una mica escarmentats i la lletra minuda l'haurem d'anar seguint les properes hores. Per tant, a nivell titular estem molt satisfets.
La ministra de Transició Ecològica ha comparegut al Senat a petició del senador republicà Miquel Aubà davant la falta de concreció de les respostes del govern espanyol a les preguntes per escrit que havia formulat el senador sobre els estudis del desmantellament.
Catalunya tanca el 2018 amb les dades d'atur més baixes dels darrers 10 anys. Són dades de l'última enquesta de població activa que situa la taxa d'atur en l'11,8%, gairebé un 6% menys que el 2017.
Segons l'enquesta, l'any passat es van crear 75.000 llocs de treball. Amb tot, però, des del Departament de Treball, el secretari general, Josep Ginesta, ha alertat que durant els propers mesos el ritme de creació d'ocupació tendirà a alentir-se.
Jo no diria que hi haurà un alentiment, una aturada, sinó que hi haurà un creixement amb xifres inferiors. Dona indicadors de creació de llocs de treball, de reducció de les taxes d'atur, però no amb els mateixos percentatges que ho havien fet amb els primers anys de sortida de la crisi.
Per demarcació, en Girona és la que presenta una taxa d'atur més baixa, amb un 10,8%, un punt per sota la mitjana catalana. En canvi, Tarragona és la demarcació amb una taxa d'atur més alta, del 15,3%. Les dades indiquen una taxa d'atur més alta en el cas de dones, del 12,6%, que no pas en homes, de quasi l'11%.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els castellers de Badalona continuen en peu de guerra per evitar que la colla es quedi sense local d'assaig. Els vens el contracte de lloguer del local actual on hi assagen des de fa 8 anys i de moment no tenen cap espai alternatiu. Aquesta tarda, coincidint amb la celebració del ple municipal, una cinquantena de persones s'han concentrat a la plaça de la Vila per reclamar al consistori que els faciliti un nou local. Seguint la protesta hi ha els nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Ana García, bona tarda.
Doncs bona tarda. Sí, com comentaves, unes 50 persones es troben ara mateix a la plaça de la Vila per reivindicar sobretot respostes i solucions a la seva situació. Amb crits com volem un local per assajar o la cultura no es toca, els castellers han sortit al carrer i a més han demanat el torn de paraula al ple d'aquest mes de gener per exposar amb la situació en la qual es troben i també per demanar com a mínim un local d'assaig de manera provisional. La colla Mikaku de la ciutat ha mantingut diferents reunions amb el consistori. De fet, aquest mateix matí, l'Ajuntament ha plantejat diferents possibilitats a la colla, però asseguren que no s'ha tancat res en ferm, ni tan sols de manera provisional. S'han posat sobre la taula alternatives com el Mercat Mainon, la Cassi o el local Eines Canela, però tot això s'ha d'estudiar. Trobar un local no és fàcil perquè el recinte ha de complir uns requisits mínims. El més important, el tenir una alçada superior als 8 metres per poder assajar. Al no tenir un local propi durant els 20 anys que existeix aquesta colla, han hagut d'anar canviant d'espai fins que se'ls va oferir entrar a Can Paixau, on han estat fins ara. Aquests 8 anys han tingut un contracte a mode d'intercanvi, és a dir, la propietària no es cobrava cap lloguer i, a canvi, els castellers mantenien la nau en condicions. Com comentàvem ara, s'està celebrant el ple d'aquest mes de gener, on aprofitem per explicar que s'han aprovat els pressupostos per l'exercici del 2019 amb un valor de 175 milions d'euros, amb 14 vots a favor i 12 abstencions.
Doncs gràcies, Anna, per aquesta darrera hora des de Ràdio Ciutat de Badalona. Més qüestions. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa de Vic, Anna R., ha mostrat la seva sorpresa perquè un advocat d'Oviedo s'hagi querellat contra ella pels missatges independentistes que es van difondre des de la megafonia de l'Ajuntament.
El jutge ha citat a declarar Anna R. el 25 de febrer per aquests missatges, després que hagi admès a tràmit una querella presentada per un advocat asturià que acusa l'alcaldessa i l'Ajuntament de prevaricació i malversació. R., però, considera que no hi ha res delictiu en la difusió del missatge.
Les entitats municipalistes ens van donar un pen que nosaltres amb un sistema de megafonia que tenim ja a la pròpia ciutat i sobretot ens van demanar, home, doncs, ja que potser no, aquests dies no farem concentracions a plaça, recordem aquest missatge i per això doncs, nosaltres com a govern ho vam trobar bé i senzillament vam posar aquest pen al sistema que tenim a la pròpia ciutat. Vol dir que per això quedes sorprès doncs, que una persona de fora, un advocat d'Oviedo sigui capaç de fer una querella contra mi, la meva persona, i contra l'Ajuntament.
El missatge demanava que Vic no es desviés del camí de la independència de Catalunya.
I per cert que el Tribunal Suprem ha rebutjat la compareixença al Parlament dels 6 encausats pel procés que són en presó provisional. Els magistrats ho argumenten per la imminència del judici, però no descarten que es pugui fer més endavant.
La interlocutòria apunta a més al fet que molts dels aspectes sobre els quals haurien de declarar en la comissió d'investigació del 155 estan estretament relacionats amb els fets pels quals se'ls acusa. Per tot plegat, rebutgen la compareixença d'Oriol Junqueras i 5 exconsellers més empresonats, però no descarten autoritzar-ho més endavant si el Parlament ho sol·licita.
I segons s'ha confirmat aquesta mateixa tarda, el trasllat dels presos a Madrid es farà divendres. Així els ho ha confirmat el Suprem per estar a disposició del tribunal dissabte mateix. Repassem altres notícies destacades del dia, començant a la Garrotxa, on ja estan obertes les reserves per participar en la 7a edició de l'Olot per dos, que se celebrarà l'últim cap de setmana de febrer. Més d'un centenar d'establiments participen aquest any d'una iniciativa que pretén donar a conèixer la capital garrotxina com a destí turístic. L'any passat es calcula que la campanya va generar un impacte econòmic d'uns 470.000 euros. Olot Televisió, Idoia Sansa.
Enguany hi participen prop de 40 restaurants d'Olot i la Garrotxa, més de 30 allotjaments i 12 empreses d'activitats que ofereixen dos estades, menús o esdeveniments al preu d'una. La campanya es celebrarà entre el 22 i el 24 de febrer, una època amb poca activitat turística. Isabel Morera és de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Aquesta és una campanya que no es fa a ple estiu, que estem al 100% tots els establiments, sinó que ens manté, ens permet doncs, promoure la Garrotxa cap enfora i que la gent de fora vingui cap aquí.
Aquest 2019, l'Olot per dos es fa coincidir amb la botiga al carrer. Per tant, els comerços, a banda de les ofertes 2x1 habituals, també sortiran al carrer encarant la recta final de la temporada de rebaixes. L'any passat es calcula que la campanya va generar un impacte econòmic d'uns 470.000 euros.
I no deixem les iniciatives turístiques perquè a Salou, al Tarragonès, s'ha constituït l'Associació d'Hostaleria. Formada per un grup d'hostalers del municipi, tenen com a objectiu convertir Salou en un punt de referència de la gastronomia de la Costa Daurada, tant a l'estiu com a l'hivern, i potenciar així el turisme fora de temporada. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
L'entitat neix amb l'objectiu de potenciar el mapa gastronòmic de la localitat tarragonina i, en paraules de Francesc Pintado, president de l'Associació d'Hostaleria de la província de Tarragona, vehicular i dinamitzar el sector. Prop de 40 establiments són els que formaran part d'aquesta associació hostalera, de la qual Josep Moreno en serà el primer president. Moreno apunta que un dels objectius a curt termini és apostar per jornades gastronòmiques.
I la intenció és donar a conèixer doncs, el que dèiem, que la gastronomia de Salou no té menys que altres zones, sinó que també és un lloc on es pot vindre a disfrutar de la gastronomia.
Paral·lelament, un objectiu a llarg termini és desestacionalitzar l'oferta turística de Salou, que actualment viu del sol i la platja. Des de l'associació volen incentivar la idea que al febrer també es pot gaudir de la gastronomia salouenca.
En cultura, Girona ja ho tenen tot a punt per una nova edició del Black Music Festival, que arribarà a la capital gironina de l'1 al 17 de març. Enguany el festival arriba a la majoria d'edat i l'organització ha preparat una edició amb 22 artistes del món de la música negra i el soul, però també pujaran a l'escenari grups com La Casa Azul o Paula Valls. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Ramon Mirabet, Postmodern Jukebox o The Gramophone All Stars Big Band són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Black Music Festival, un festival que enguany està dedicat a Aretha Franklin, que va morir l'agost passat i a qui se li farà un concert tribut. Pau Marquès és el director del Black Music Festival.
No ens espantava el nom d'Aretha Franklin, sinó que ens motivava i en aquest sentit van dir, doncs va, per què no podem fer un tribut? I tot fa pensar que s'emplenarà la sala perquè ja estem amb un alt índex d'ocupació.
Aquest tribut comptarà amb nombroses col·laboracions d'artistes gironins i estarà encapçalat per la Black Music Big Band, formada per joves músics del territori. Entre l'1 i el 17 de març, el festival continuarà apostant per activitats complementàries als concerts, com per exemple el Black Music Picnic. De la mateixa manera, un any més es continuarà amb la Batalla de Galls, que en aquesta ocasió serà entre dues entitats de cultura popular, una d'elles els Marrecs de Sal.
El Museu de Tortosa acollirà a partir d'ara l'espai de la Jota, la Jota. Es tracta d'una proposta que permetrà donar difusió de forma permanent a la dansa tradicional de les Terres de l'Ebre, així com facilitar-ne l'estudi. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. L'espai de la Jota comptarà amb una zona d'exposició que es podrà visitar de forma gratuïta amb dues mostres, una que explica la Jota com a dansa des de tots els seus vessants i una altra amb diversos elements del grup Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Artur Gaies, activista cultural i alter ego de Quico, el Celio.
Però a part de l'exposició, l'altra part del centre serà de treball continuat, no? Perquè cada vegada d'una manera més àgil pues, puc estar a l'abast de tothom qui vulgui vindre a saber sobre la nostra música popular.
De la mateixa manera, l'espai de la Jota disposarà d'un apartat d'arxiu, un per activitats pedagògiques i un altre per la documentació i la recerca, que estarà a disposició de tots els investigadors interessats.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Manlleu rescindeix el contracte amb el porter Ivan González.
El club osonenc ha anunciat que condemna l'actuació del jugador i decideix prescindir dels seus serveis. Recordem que González va agredir l'àrbitre del partit que els enfrontava al Sant Cugat de Primera Catalana després que el col·legiat li va anul·lar un gol que havia fet amb la mà. Coneguem-ne més detalls des de Ràdio Manlleu. Raimon Roma.
I a la nit l'AS Manlleu va emetre un comunicat oficial on explicava que havia desvinculat del club de manera immediata el porter Ivan, que diumenge va ser protagonista per la puntada de peu que va propinar l'àrbitre del partit entre els manlleuencs i el Sant Cugat, Gerard Creus Soler. El jugador, que va mostrar el seu disgust per l'acció amb el col·legiat una vegada finalitzat el partit, el qual li va demanar disculpes, va conèixer ahir al vespre la determinació de la junta directiva, que així ho va decidir després d'una reunió. El mateix comunicat del club va tornar a lamentar el profund aquest incident, argumentant que està absolutament allunyat dels valors del club, i van demanar disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, especialment els socis i aficionats de l'entitat. El jugador era titular indiscutible sota pals i estava sent un dels millors de l'equip aquesta temporada, però una acció desafortunada a la part de l'equip i a l'espera de la sanció que li imposi de la federació el deixarà uns quants mesos fora del terreny de joc.
El Barça i el Girona jugaran a Sabadell la quarta edició de la Supercopa de Catalunya de futbol.
La competició entre els dos millors equips catalans de la temporada passada es disputarà dimecres 6 de març a 6:45 de la tarda. En les tres edicions anteriors s'han enfrontat el Barça i l'Espanyol, amb dues victòries per al conjunt blaugrana i una per al blanc i blau. El Girona, millor classificat que l'Espanyol la temporada passada, s'estrena en aquesta Supercopa.
Encara en futbol, Raúl Garrido i Kevin Martínez certifiquen la seva continuïtat a la banqueta del primer equip de la Unió Esportiva Olot.
Per una temporada més, el tàndem valencià, recordem, va assolir la permanència el curs passat i aquesta temporada està mantenint l'equip en una posició molt còmoda, lluny de la zona de descens. Aquest dimecres, just després de l'entrenament, es farà la roda de premsa per oficialitzar la renovació davant dels mitjans de comunicació.
En hoquei patins, aquesta nit es disputa el gruix de la 17a jornada, l'hoquei lliga masculina.
El Barça, líder, juga a la pista del quart classificat, el Caldes. Els blaugranes tenen un marge de 6 punts respecte al Reus Deportiu, que ja ha disputat el seu partit, i 7 més que el tercer, el Liceo. Els gallecs reben el Voltregà. Hi ha dos duels també molt atractius aquesta nit, el que enfrontarà l'Igualada, Rigat i el Noia. Els de Sant Sadurní són quarts i poden apropar-se al grup capdavanter.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Passejades a l'espai. A vegades, els astronautes han de sortir fora del vehicle espacial per a fer reparacions de la nau espacial, o dels satèl·lits, o per fer algun experiment científic. Aquestes sortides s'anomenen passejades espacials o tècnicament EVA, que ve de l'anglès Extravehicular Activity, activitat extravehicular. Són moments perillosos pels astronautes, estan en un medi que és hostil per ells. La primera passejada espacial la va fer l'astronauta soviètic Alexei Leonov el 18 de març de 1965, durant la missió Vostok 2, i va durar 10 minuts. El 3 de juny de 1965, poc després, durant la missió del Gemini 4, americà, l'astronauta va ser el primer nord-americà que va realitzar una passejada espacial que va durar 23 minuts. Les primeres passejades espacials es feien amb els astronautes lligats a la nau amb un cable. Però l'any 1984, l'americà Bruce McCandless va fer el primer passeig espacial lliure, sense cap lligam amb la nau. Ho va fer gràcies a una motxilla amb propulsors que el permetia moure's cap on volia. Les passejades espacials van ser molt habituals i imprescindibles per a la construcció de l'Estació Espacial Internacional, la qual va ser muntada pels propis astronautes, amb l'ajuda d'un braç robòtic. I, evidentment, tots els astronautes que van sortir de la nau i van caminar per la Lluna també van fer passejades espacials, estaven fora de la nau. Les passejades espacials, com dèiem, són una activitat de risc pels astronautes i cal un enorme entrenament abans de la seva realització. Els astronautes s'entrenen en enormes piscines, ja que les condicions de flotabilitat són molt similars a les condicions d'ingravidesa que es trobaran a l'espai. També utilitzen realitat virtual per a simular tot el que hauran de fer fora de la nau, però sempre diuen que és molt millor entrenar-se dins de les piscines.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.